Doncs sap que avui és el Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament i també és el Dia Mundial de la Paella. Aquests dies mundials sí que són macos. Altres, se't dona bé, tu, fer paelles a casa? Sí o no? Explica-m'ho. Envia'm un WhatsApp, 664-526-180, més que res perquè m'expliquis el secret, perquè jo les poques vegades que ho he provat no me n'he sortit. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Que s'ha de tenir certa gràcia per fer una bona paella i per això et pregunto, t'ho envia un missatge de veu i explica'm el teu secret o explica'm com ho fas. 664-526-180, missatge de veu, missatge de text a través del número de WhatsApp que a mi m'agradaria molt saber-ne fer, eh? Bé, que som dimecres, la meitat de la setmana ja, 20 de setembre, hores d'ara, amb 21 graus a la ciutat de Lleida, 21.2, si ho vols més exacte. No hem baixat tant avui, de mínima, 18.5. Hi ha hagut una mica de pluja, però vaja, aviam, a Lleida estem parlant de 0,6 litres per metre quadrat, o sigui, res, pràcticament. 3 litres a Mollerús, Alcarràs, als Alamús i a Tremp. 4 a les Borges Blanques, 5,5 a Tàrrega, al Canós. També 7 litres a Cervià de les Garrigues, a Sant Guim de la Plana, 8 a Cervera i a Guissona, 9 a Nàlec, 11 a Bóixols, 12 al Vilosell, 14 a Organyà, 16 a Coll de Nargó i a Lladurs, 19,5 a Oliana i al Solsonès, a Odèn, 40 litres i mig per metre quadrat. Això de la matinada d'ahir a avui. Busquem aquesta previsió meteorològica perquè ja sabeu que ve de davallada de temperatures, però no sé si arriben ja avui o no. Laura Vilà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui es retira la dana i tenim cel tendint en general a poc ennuvolat amb nuvolositat alta i amb intervals ennuvolats al Pirineu, on encara hi ha probabilitat de xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta i tenim temperatures màximes en lleuger descens que deixen 27 graus a Lleida. Demà el cel estarà a poc ennuvolat amb nuvolositat alta al matí, però tendirà ennuvolat la segona meitat del dia. Esperem intervals de núvols baixos i possibles boires locals al matí i precipitacions al vessant nord del Pirineu la segona meitat del dia, que no es descarten de forma dispersa a altres punts. Les temperatures baixaran lleugerament o es mantindran sense canvis i marcaran 26 graus a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella, i el vent serà fluix variable amb intervals d'intensitat moderada a la depressió central. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Són les 12:23 minuts. T'explico l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava mirant l'estat de la xarxa viària lleidatana i em surt que hi ha obres a la A2, al tram de Cervera, direcció Barcelona. Hi ha circulació amb els dos sentits per la calçada sentit Barcelona. És a dir, del sentit de Barcelona-Lleida, al tram de Cervera, uns 5 quilòmetres, del 518 al 522, hi ha obres. I és que hi ha obres perquè s'han reprès les obres de millora del ferm de la A2 entre el Picat i el límit d'Osca i a la variant de Cervera. A la variant de Cervera ja hi ha la circulació afectada, el tram entre el Picat i el límit d'Osca encara no, però ja comencen. És curiós això de les carreteres que van d'un punt a l'altre, creuant municipis, províncies, comarques, comunitats autònomes, però les obres s'acaben amb una línia. És com si fossin carreteres diferents. Si hem d'arreglar la A2 perquè està malament, doncs arreglem el tros que està malament. I si resulta que entra uns quilòmetres a la comunitat d'Aragó, doncs per què no l'hem d'arreglar? Doncs no, l'arreglarem fins aquí, a la línia, a la frontera entre Aragó i Catalunya. En fi, han començat aquestes obres, ho explica el subdelegat del govern a Lleida, el José Crispín.
En aquest tram del segment entre el Picat i el límit de la província 2, que la previsió és que les properes 4 setmanes actuem en 4 quilòmetres de traçat de tots els carrils, absolutament de tots els carrils, tant els que van en direcció a Lleida com els que van en direcció a Osca.
Ull, que es pot posar interessant aquestes 4 setmanes si has de passar per aquesta zona. Informa't bé abans i surt amb temps i paciència, de veritat. Quan ens asseiem al volant d'un vehicle, paciència. I això passa a vegades per sortir amb marge, amb temps de sobres, perquè no ens posem nerviosos, que són els pitjors companys de viatge. Hi ha en marxa també les obres de la variant de Cervera, i quan hagin finalitzat tots aquests treballs, s'hauran fet millores en aproximadament uns 41 quilòmetres del traçat de l'autovia A2 al seu pas per Lleida, és a dir, en un 40% del traçat, amb una inversió de 30,94 milions d'euros. A veure si aquesta vegada encerten amb l'asfalt que s'ha de col·locar o com s'ha de preparar el ferm, on després tiren l'asfalt perquè no s'espatlli al cap de 4 dies, que ja ho hem provat moltes vegades. Ja sabeu que aquí s'arreglen les carreteres i al cap d'un any, dos anys, ja comença a aparèixer històries i al cap de 4 o 5 anys doncs ja és impracticable, la gent es va queixant i un o dos anys més després es tornen a licitar les obres de millora. És com una roda. Mira, és així. Saps allò de... els humans neixem, creixem, ens reproduïm i morim? Doncs les carreteres també tenen un cicle de vida, funciona així. O sigui, s'arreglen, sembla que perfecte, comencen a deteriorar-se, després es deterioren molt més ràpid del que crec que haurien de fer, després estan molt deteriorades i després es tornen a refer. I ja està. Funciona així. Va, que no marxem del territori perquè la plataforma Pobles Vius ha presentat davant dels serveis territorials del Departament de Territori a Lleida una trentena d'al·legacions contra el projecte que preveu construir una macrocentral de biogàs a la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera. Les al·legacions han anat acompanyades d'un miler de signatures de persones contràries al projecte, al qual també s'hi oposen els pobles de Tornabous, Bellcaire d'Urgell i Linyola. De fet, escoltem el que ens explica l'alcalde de Tornabous, Jordi Vilaró.
Home, indiscutiblement això ha d'afectar d'una manera o una altra a que la gent pues, ja no vingui a viure amb... O sigui, si ja costa que els pobles vingui gent a residir-hi, clar, macroprojectes com aquests, amb olors, trànsit de camions i altres problemes que no tenim ni idea quins seran, perquè... Salut, què es faran amb els... Sí, amb els residus, etcètera, etcètera, doncs clar, la gent doncs ja no optarà per vindre als nostres pobles, que són petits i amb pocs serveis.
Aquest és un dels problemes que hi pot haver, però és que la plataforma diu que el projecte té mancances tècniques insalvables, com ara que es projecta en sòl protegit i que no compleix les distàncies mínimes amb granges existents. Jo, de veritat, anava a dir que no entenc que si hi ha unes normes, unes lleis, no es compleixin, però veient el que està passant al govern central, doncs et podria dir que cada vegada ho entenc més. Que és igual, si hi ha lleis ens les saltem, les canviem o simplement les fem veure que no les hem entès. Una altra que ha passat, que també és paradògica, el govern de la Generalitat anuncia mesures legals contra la tramitació de la línia de molt alta tensió entre Granyent i Pierola. Estem indignats. Aquesta línia és la que ve d'Osca i se'n va cap a la província de Barcelona creuant la província de Lleida. Resulta que el Ministeri ha aprovat l'impacte ambiental sense l'informe de biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. Clar, des de la Generalitat estan indignats de que s'hagin saltat el seu informe. Però, a la Generalitat qui mana? Esquerra Republicana. Amb qui va de la mà el PSOE, que és qui mana a Espanya, i qui és el ministeri que ho ha aprovat? Esquerra Republicana. Estan negociant per concedir-ho tot a Madrid. Ja ho escolteu aquests dies a la freqüència de la cadena COPE. I després passen aquestes altres històries. És que, de veritat, de veritat, sempre t'ho dic, ens maregen. És que al final no entenc res, ens maregen. És a dir, modificarem lleis insalvables per poder tirar endavant la investidura i tota aquesta història, però després, per l'altre costat, els mateixos socis, els mateixos partits, es trepitgen d'uns als altres sense parlar-se, ho aprovo i no tinc en compte el que tu dius, etc. En fi. I escolta, com a notícia econòmica, la compravenda d'habitatges cau a Catalunya un 7% interanual en el segon trimestre, no m'estrany, amb les pujades de preus, i a les comarques de Lleida s'han efectuat 1.267 operacions immobiliàries, que representa, perquè això et parlava de Catalunya, però a Lleida, un 0,6% més que el trimestre anterior de les 24.210 de tot Catalunya. O sigui que és la nostra notícia econòmica del dia i podríem dir, en aquest aspecte, Lleida va bé.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Tinc el Cosme preparat amb la seva entrevista cosmopolita, però abans, 15 segons.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida. Mica en meitat de la setmana, ara arriba ja el Cosme García amb la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Ara no recordo, Cosme, si ens havíem vist des de...
Hola, hola!
No, això no.
No,
sí,
perdona.
Si ens havíem vist des de la teva festa o no.
Home, per supost que sí.
Sí?
Sí, tant, que ens havíem vist.
Sí, sí, que ja ens havíem vist, és veritat. I... Ah, sí, home, sí, amb el Sergi, li vas fer l'entrevista al Sergi.
Home, què estàs...
No, t'ho dic perquè és l'abans i el després, el 50 aniversari és l'abans i el després.
Deixa-ho, si m'ho permets, avui jo també me toca la meva pinzellada. Deixa'm tindre un record pel Pepe Domingo Castaño, perquè jo no ho vaig conèixer aquí, jo vaig conèixer amb el Gran Musical, que m'havia invitat alguna vegada, no? Ja havia estat amb ell i des d'aquí el meu record a un company. És curiós, quan me dediqué la punxa al Correal de la festa, passa això. I com me fan una entrevista a la mañana, se'ns mor el José Luis Cadena.
Pues que no te'n feguin més.
Perfecte. Escolta,
que no te'n feguin més.
Avui que fica la carta d'agraïment als diaris, menys mal que no ha passat res.
Espera, que encara hi ha temps. Bueno, va, Cosme García.
Avui porto a una domadora.
Va de música, això, eh?
Sí, 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 porto a una domadora. Tu fixa't el vestuari que porta ella. Me imagino que és la presentadora del circo Atlas, del circo Price o de los hermanos Tonetti, perquè va vestida igual que una domadora. Si ve que és el vestit que porta, bueno, tu sí que ho veus, però els oïdors no ho veuen, però ho veuran amb el vídeo que farem. Avui porto a la Mireia. La Mireia, que diu, i qui és la Mireia? Bueno, la Mireia ha fet de tot. És una noia polivalent, que actualment és cantant i va amb una orquestra internacional que és la Saturno, que la vam veure avui, ahir fa una setmana, i per tant l'han volgut invitar. Mireia, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia i bona feina.
Molt bé.
Jo sé que t'he arrencat pràcticament del llit, perquè cada dia teniu actuacions i aquestes coses, però tu explica'm on vas néixer.
Jo vaig néixer a Agramunt.
Home,
concretament a casa.
Per això ets s'endolça, per allò del torró.
Home, i tant, i tant.
Deu de ser això, no?
Sí.
I la teva família, què es dedicaven?
Doncs mon pare treballava en un banc, el Banco Hispanoamericano d'aquella època, era director,
sí.
I m'he passat la infància viatjant de poble a poble perquè l'anaven traslladant i jo sempre era la nova al col·le.
Ah.
Era la nova.
Bueno, i la teva mare?
La meva mare, modista.
Ah,
per m'ha fet molts vestits, molt bonics.
Per això t'agrada vestir també, no?
I tant, i tant.
Sí, això dels vestuaris ho diu.
Se les porta a casa, sí, sí. I tant.
Eres bon estudiant?
Normal, perquè jo, com que ja volia ser artista, no em preocupava treure bones notes.
O sigui, tu eres aquella que a les festes era la que ja portaves la batuta.
Encara no m'havia sortit això.
No? No t'havia sortit la vena.
Jo a casa sí que cantava, jo posava els meus ninos com si fos el públic, m'imaginava que era el públic, amb 4 anyets, 3, 2, posava la cinta... allò de... pa'lante.
Sí.
I a casa ja vaig dir jo vull ser artista.
Tenies alguna artista que a tu t'agradava en aquell moment?
Clar, en aquells anys hi havia la Nica Costa.
Sí, i tant. La hija de Don Costa, del director d'orquestra.
Sí, sí.
Guapíssima, Roseta, i molt maca, sí. Jo la vaig presentar una vegada.
Ah, sí?
I tant, amb el
tema. Quin honor.
Quan havia el Luis de l'Olmo i tota aquella gent. Sí. Parles de molts anys, eh?
Molts anys, molts.
Això vol dir que tu ja has passat els 18.
Encara que no ho sembli...
Has passat els 18.
Sí, ja vaig fer la comunió fa anys.
Perfecte. Però anem a parlar una mica de quan tu comences amb el món de l'espectacle. En què comences? I a on comences?
Clar, jo començo primer amb un trio, quarteto, que vaig fer una actuacioneta, però no em va acabar de convèncer.
Com es deia?
Pues no ho sé, sincerament no me'n recordo del nom. Perquè va ser una actuació. Llavors,
home, ja... No va ser el Quips de Gramunt, on jo anava molt amb el senyor Panadés.
No, el Quips no, no. Però va ser una actuació que vam fer a la Cerdera.
Ah.
I, bueno, d'allò no va ser poca cosa, no? Llavors ja després vaig anar a l'Orquestra Fantàstica.
La Fantàstica, sí, sí.
Sí.
Anaves de primera veu.
Primera veu, perquè era l'única noia que hi havia,
vale.
L'única cantant, i amb 17 anyets tots em vaig espavilar bastant. A mi el que em feia vergonya no era cantar, era presentar. Clar, me deia el jefe, venga, ara la Mireia us dirà el que heu de fer. El Paquito Chocolatero, per exemple. A mi em feia molta vergonya parlar en aquells moments.
Ah, sí?
Però ho feia, clar, ho havia de fer.
Però ja t'anava el micròfon en aquell moment, no?
Sí, sí, però clar, això jo cantant,
ràdio,
jo cantant.
L'altre dia em deies, això de la ràdio, jo vull tornar a la ràdio, jo vull tornar.
Ai,
què, vas
sí.
Què vas fer a la ràdio?
Amb 18 anyets, sí.
Què vas fer a la ràdio?
Vaig fer el Balcó de la Falcó. Ah. A Ràdio Pardinyes.
Jo, per això ara el Ricard jo li miro i quan diu Ràdio Pardinyes te sona d'algo, eh, Ricard?
Clar, ara em sona
ja que estàs aquí, Ricard, ara te sona. Ara saps de què us coneixeu.
Sí, és que han passat tants anys que...
És que no sé si és d'això o de la meva època de fa molts anys també a Cadena 100. Perquè jo ens coneixia molta gent que començava de música, però bueno...
Tot ha canviat poc, eh? El cabell és el mateix d'abans.
En quin any a Ràdio Pardinyes? En quina temporada era?
No tinc ni idea, tenia 17 anys. 18, 18 anys, potser.
Ja li preguntaré al Jacinto Pernia, sí. Que és el que sabia de què anava i que va ser el que va ser el responsable de ficar això en marxa.
Sí.
Però després d'aquestes orquestres, què és el que fas? De les dues o tres primeres, qui te ve a buscar alguna orquestra gran o va ser aquesta la primera, la Saturno?
No, primer va ser doncs, aquesta, la Fantàstica, després vaig anar a la Harlems.
Amb el Josep Maria Orovitz, el Ferran i l'Ignasi.
Sí, exacte.
Sempre això, jo, quan te vaig veure, dic, hosti, però jo aquesta, que, clar, lògicament, i amb el Toni, que era el cantant.
Sí, i tant, i tant. Em va tractar molt, molt bé. Vaig estar 6 anys amb ells.
Després d'allí va vindre la Volcán.
Sí, també. Van fer algun bolo amb la Volcán, eh?
Ah, sí?
Harlems i Volcán,
sí,
van fer algun bolo.
Jo recordo, al Teatre de la Passió van fer Història de la Música.
Sí.
Amb tota la il·lusió. Què és per tu la música?
Ui, per mi ho és tot, ho és tot. Ho és tot perquè m'he volgut dedicar des de petita i... Per mi cantar em cura tots els mals.
Sou quatre cantant, dos nois i dos noies. Sí. A més que teniu un cantant d'Eufòria.
I tant, sí,
I
sí.
I què tal te portes amb ell?
Ah, molt bé, ens portem tots molt bé.
Sí?
Sí, molt bé.
Jo estic content perquè l'altre dia ens vam reunir, que no és habitual, no? Perquè cadascú doncs, ve del seu poble, ve de la seva ciutat, i cadascú feu la vostra via. Mm. Però ens vam poder juntar en una taula tots plegats.
Va ser molt bonic.
Vam disfrutar molt, no?
Sí. Perquè moltes vegades no sopem junts perquè, bueno, cadascú arriba, tal, tal, no? I va ser molt bonic el poder menjar tots junts.
Tu ets la reina dels caragols, no?
Bueno, bueno, jo els caragols...
No, ja ho sé, ja ho sé.
No faig honor a una bona lleidatana, però em fan pena els caragols, a mi, pobrets. Jo ja els salvava. De petita, quan ma mare feia caragols a casa, intentava salvar els que pujaven.
Sí, sí.
I salvar, eh?
Jo també sé d'algú que deia, ei, cuidado que hi ha alguna vegetariana per aquí. Sí. I què suposa per tu persones que et vinguin a buscar, com per exemple Miquel Massana, que cregui en tu, amb un mànager d'aquells que coneix molt el món de la música, o Josep Maria Orovitz?
Ui, per a mi suposa molt, perquè els conec de fa molts anys, són bona gent. A l'Orovitz el conec des de que vaig començar.
En Harlems.
Sí, el tinc molt carinyo. I al Miquel Massana, hombre, i tant. I tant.
I tu, quan estàs a casa, ets bona cuinera o no?
Bona cuinera?
Sí.
Faig Venga, cara de bona cuinera.
M'han dit que t'agraden molt els canelons.
Ostres, sí. M'agraden molt. Clar, abans menjava, quan menjava carn, ara, bueno, de verdures. Sí, jo quan... No és una cosa que m'agradi molt fer, però quan m'hi fico, m'hi fico. A més, si llegeixo alguna recepta, m'invento coses i vaig improvisant. Crec que la part artística la posa tot arreu.
Cantes millor o balles millor?
Canto millor. Ballar faig el que puc.
Sí. M'has dit que vols tornar a la ràdio.
Ai, m'agradaria molt, sí, sí.
I quants bolos t'has tirat des del mes de juny? Ja no te'n recordes.
Ostres, fas les preguntes, el que són matemàtiques, jo no els he comptat, perquè si no igual m'agafé un algo.
De tots els que ha fet aquesta temporada, jo sé un, que és el poble dels meus pares, que vas triomfar, que va ser Sariñena, no?
Allí, la Sariñena va ser molt bonic, sí.
Això de los maños.
Molt bona rebuda.
Los maños són los maños, no?
Jo, com que vaig estar vivint a Pamplona i a Saragossa, també, amb orquestres vaig estar amb la Tarantela.
Aquesta és una gran orquestra.
Gran orquestra, sí. Després vaig estar amb la Talaia, també. Doncs jo quan vaig a Navarra, quan vaig a l'Aragó, m'agrada molt també. És un ambient diferent.
Jo me'n recordo de Bettina, de, sí, de Jacques Carmelo, de Jean Moreau, de molta gent d'orquestres.
Gent molt gran,
de,
sí.
Gent, bueno, que han estat amb... Diuen que els cantants, i les cantants, diguem molt.
Bueno, jo sincerament,
sí,
sempre que he acabat un bolo m'he anat cap a casa. O sigui que no...
Cap a casa teva.
Cap a casa meva. Cap a casa meva, sí, sí, sí. No estic per la labor quan treballo. És com el que està de servicio, doncs pues igual.
Abans els cantants i les cantants, el trompeta i el bateria anaven a dormir a les cases.
Ai, sí. Jo això ja no ho vaig arribar
però
a conèixer.
Però t'ho han explicat.
M'ho han explicat. A sopar o dinar, sí, però dormir no.
I de tota la gent que tens allí, deu d'haver alguna persona que és el que més en relació tens, humana, personal, carinyo... És algun cantant, és algun músic o és algun tècnic?
Ara la vida personal, no? És un tècnic de llum, sí.
Ah, sí? Mm-hmm. Te fa llums?
Em fa llums, sí. M'il·lumina cada dia.
T'il·lumina cada dia.
Sí.
I ara et vull dir una cosa, ja que ets tan lleidatana, em vaig dir, soc molt lleidatana. Sí. Què és el millor de Lleida, a més de la seva ovella?
Ostres. El millor de Lleida, crec que són bona gent... I m'agrada molt que és una ciutat que a tot arreu arribes a peu. I jo, com que no condueixo, ja m'està bé.
Bueno, està molt bé. I si ara te puc comprometre?
A veure, bueno, sí.
Soc perillós, ja ho saps, eh? L'altre dia t'ho vaig demostrar, que soc perillós, eh?
Vinga, va, atreveix-te.
A més, vas amb un vestit i don i tal. Te puc dir que facis un pinito?
Ah, vinga, va, petitet. Doncs cantaré aquesta de la Nica Costa.
Sí, home, jo estic... Ja t'ensenyaré al meu Museu Cosmopolita i tinc una foto a la Nica Costa que portava un abric d'aquells que es portaven llavors blanc, tipus pell, però sí, sense pell. Eh?
Al matí no tinc molta veu, però bueno, ho intentaré.
Sé que ha dormit 4 hores avui, eh?
3.
3 hores, bueno, i l'he compromès
per... Que et desmaquilles i tot.
Vinga.
When I'm down, I'm feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help me need you.
Ets encantadora, eh?
Ai, moltes gràcies.
Llàstima que llegó el tècnico i me fastidió, però bueno.
Te fastidió.
I això que te eche los tejos el otro dia, eh? Però bueno. Fem-ho al revés, venga. Me pots fer una pregunta compromesa del món social, doncs... cultural, econòmic o polític, el que vulguis.
Ostres. A veure... Si no t'haguessis dedicat a la ràdio, a què t'haguessis dedicat?
Ai, aquesta sí que és bona. No he pensat mai.
Mai, no?
A casa volia que fos ferroviari, però he dit que no. No ho sé, t'ho juro, no ho sé.
Com que no?
No. Volia ser periodista sempre, no? Uh-huh. Potser l'hagués fet a la premsa escrita, però no m'acaba de donar.
Però amb què t'hi veus? Amb què...
No m'hi veig.
Quins hobbies tens, tu?
Ai, servir a la gent.
Servir a la gent?
Servir a la gent.
A veure, Cosme, aprofundeix més. Que això queda molt bonic, servir a la gent.
Clar, en quin sentit?
No,
des de qualsevol vessant, des de la vessant social, cultural...
Si no treballaves a la ràdio,
sí,
havia de treballar en un lloc on pogués parlar, sense parar.
Efectivament. O sigui, aquí se va fer un programa de 24 hores i encara me vaig quedar curt.
Si tu t'agrada parlar molt, no?
Sí, per això feia errors. Tu imagina't ara, el Ricard, que ara li toca fer un programa sencer. Pues en aquell moment veníem a les 9 del matí, marxàvem a les 2, tornàvem a les 4, marxàvem a les 7 i mitja, començàvem un programa a les 9 i acabava a la 1 de la matinada. Per força tenia que saber parlar, sí, i si sí. No malament res, no?
Si no
posa música.
Sapiguem parlar així...
Bueno, sapiguem, jo no sé si sé parlar. O sigui, jo parlo com penso. I això és per molts un error. Mira, un mestre del que ha mort ara, el Pepe Domingo Castaños, era així, eh? Era així. Lo que sentia, decía. I jo penso que ha de ser així. Si a Lleida me se t'estima és perquè sóc tal qual.
Ets autèntic.
Sí, per això l'altre dia vam compartir. Sí. Ricard, avui, doncs, veus, ho tenies com a sorpresa i no ho sabies. Hem tingut
a la Mireia. Tenim a la Mireia Falcó, que no l'has anomenat
tota l'entrevista. No, perdona, Mireia Falcó, Falcó, i digues el teu segon cognom perquè ta mare també existeix.
I tant, Aige.
Aige, aquí hi havia un que va ser governador civil que es deia Antoni Aige Pasqual.
Nascuda a Agramunt, que ara ve aviat la fira del Torró d'Agramunt.
Sí, oi, sí. Tant, us animo a tots que vingueu.
Ja. Jo te puc dir una cosa, que part del meu pis ho vaig pagar gràcies a les presentacions que vaig fer al Kips d'Agramunt, a l'Eden Kips, al Waikiki, i tot això gràcies a un senyor que es deia Josep Maria Panades.
Que per bo, tant, que bo.
Home, la 001, la primera discoteca, Ricard, que es va fer a Lleida, va ser la d'Agramunt, la Kips, que fins i tot un maldito una vegada la va cremar l'Eden Kips. Fins aquí, ja ho veus, avui tu vas de cadena 100, jo vaig neutral.
Mireia, un plaer, gràcies per estar amb
igualment,
nosaltres.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Hola, hola, adeu.
Gràcies, Cosme, i aquest record, evidentment. Fem una pausa, 20 segons, que hem de parlar de llibres.
Diversae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
L'aigua potable és el pròxim petroli? Hem de posar límit a la intel·ligència artificial? Com viurem d'aquí a 45 anys? A l'exposició del 45è aniversari del periòdico et proposem 45 possibles portades que tracten d'entendre el present per mirar el futur. Fins al 25 de setembre al Palau Robert. No te la perdis.
Cope Lleida. I ara sí que ja parlem de llibres a la llibrera. És el nostre espai setmanal a la meitat de la setmana, camí cap a la 1 de la tarda, on la nostra col·laboradora i directora de l'espai, l'Anabel Ramos, ens fa aquestes propostes. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia. Ara que ja he pujat de categoria,
claro,
encara més.
Sí, l'Anabel Ramos és la directora de l'espai a Llibrera't. També la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, jo no sé, és tanta feina.
Sí.
Allí és coordinadora de...
No, sí, home, la, sí. Bueno, la responsable de l'àrea d'adults.
Per això, responsable de l'àrea d'adults i també coordinadora de la gent que fa... doncs propostes de noves lectures. És a dir, tu no saps què has de llegir? Doncs hi ha tot un servei que el coordina l'Anabel Ramos i ostenta la coordinació d'això. Bueno, va, bromes a part.
Sí, bromes a part.
Home, si t'haguessis de fer ara una targeta de visita, poca broma.
Poca broma,
sí. La gent suposa tot.
Sí.
Ja està.
Ah, bueno.
Bueno, la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, a l'Anabel Ramos, eh?
Sí.
I els dimecres aquí. Uh-huh. Què fem aquí els dimecres? Doncs l'Anabel ens fa 3 propostes de lectura, perquè al final, després del hi-hi, ha-ha i parleu de llibres, és que volem que llegeixis. Uh-huh. És que és així, volem que llegeixis. L'Anabel amb mi li està costant, més, o sigui, de coses tècniques i d'altres històries sí que llegeixo molt, però de llibres no m'he arrencat, però jo crec que estic a punt, eh? Estic
sí,
a punt.
Sí, sí. Jo, és la meva missió és
cada
aquesta.
Cada setmana apunto el que dius, això sí, i ho busco, i ho vic, i m'il·lusiono i m'engresco amb algun. Després molt no faig el pas, però ja el farem.
Bueno, ja està bé.
Ja el farem.
Ja està bé.
Vinga, què ens proposes avui?
Doncs mira, avui et proposo 3 llibres que et remouen moltíssim i que et sacsegen. Vull dir, no són llibres
no et quedaràs fàcils, indiferent.
No, són llibres durs, són aviso, vull dir, és allò com fan aviso de contenido, explícito, doncs aquí aviso de que els llibres són 3 llibres molt, molt punyents, molt durs, i bueno, per les persones que no vulguin històries tristes i doloroses o dures, doncs que no els aconsello, però les persones que sí que els agradi, doncs que són 3 joies que són de recent publicació, i que són meravelloses i que recomano moltíssim.
Vinga.
Sí. La primera de totes les novel·les se titula Que et plori el tigris, d'una escriptora que es diu Emilienne Malfatto. Emilienne Malfatto és corresponsal i fotoperiodista a l'Orient Mitjà. Llavors ha escrit una novel·la que parla sobre un fet que passa sovint a l'Orient Mitjà, en aquest cas a Iraq. Aquest llibre està basat a... Bueno, la història passa a Iraq, sobre un fet que passa més sovint del que voldríem, no? La història O sigui, el llibre ens explica una història d'una dona que està condemnada a mort, una noia molt jove que no, de la que no coneixem el nom, que està condemnada a mort perquè està embarassada sense, s'ha quedat embarassada sense haver estat casada.
Ah.
Val? Llavors, bueno, decideixen, o la justícia injusta d'aquest país decideix que ha de morir, i a més mans, podria morir a mans del seu propi germà. La família s'encarrega d'aquest acte, no? De matar-la, sí. Llavors, la novel·la ens explica aquesta història a través de les veus de totes les persones que estan al voltant d'ella. La seva mare, la seva cunyada, el seu germà, l'home que estima, a més, fins i tot. Tothom parla, excepte ella, que és la que no té ni veu, ni vot, ni opinió, ni pot dir res.
És una novel·la... Però està novel·la. Basada en fets reals.
Podria estar basada en fets reals, no, perquè és el que passa.
No és que sigui basada en fets reals d'una persona concreta,
concret,
però vull dir que d'una història que passa, malauradament.
Sí, malauradament.
Al segle XXI.
I molt sovint, sí. I molt sovint. És una història bueno, molt colpidora, molt forta, perquè a més ens explica això, no? Com aquest fet afecta a la resta de persones i com afecta, en aquest cas, amb ella, que seria representada per totes les dones a les quals els hi ha passat una cosa semblant. Està editat per Edicions 1984 en català i l'editorial Minúscula en castellà. I és un llibre molt breu, no té ni 100 pàgines, però és molt punyent. I el Tigris...
Deu de ser per feina,
sí, el Tigris és un riu, que és el riu que passa per... un dels rius que passa per l'Iraq i bueno, fa com una referència a això, no? Que et plori el Tigris, que és el riu que ha viscut totes aquestes injustícies de la mà de l'home.
Déu-n'hi-do.
Doncs aquest és el primer, punyent.
Sí, sí.
Aquest potser és el més punyent de tots, el que...
És dur, aquest, eh?
Sí, molt dur. Però és preciós, també. Vull dir, al mateix temps és molt poètic i és molt... Sí. La següent lectura que us proposo se titula Materials de construcció, de la Eider Rodríguez. Eider Rodríguez és una escriptora basca que ella va escriure un primer llibre que és un recull de relats que es diu Un cor massa gran. I ara li han traduït aquest llibre, Materials de construcció, de l'euskera, que ella l'ha escrit en euskera, al català. Materials de construcció explica, aquí sí que està basada en fets reals, la història de la seva família... del pare que un cop mort ella comença a parlar d'ell, no? I a escriure i a explicar que era un home molt bo, molt bona persona, molt conegut, molt estimat per tothom, però que estava malalt i tenia, bueno, estava malalt alcoholisme, val? Bevia. Llavors tot lo que això representava a la família per dins, perquè no era una cosa que es vegués per fora, sinó que era una cosa que s'amagava moltíssim, que tothom ho sabia però ningú no ho deia res
i que es pateix a casa.
Que es pateix moltíssim a casa, no? I com la seva mare va suportar tot el que va haver de suportar i com tothom per fora estimava amb aquest senyor, que era un senyor molt reconegut i molt estimat, i bueno, el que ella vivia. Que és com ella acaba destil·lant, no, el llibre, de dir, o sigui, si hagués sigut un cabró, l'hagués pogut odiar, però era molt bona persona, era una persona fantàstica i estava malalt. I tenia una malaltia, que era una addicció a la beguda, que el convertia segurament en un monstre dins de casa.
Sí,
no?
Sí.
Però això. I se titula Materials de construcció perquè la seva família tenia una empresa de materials de construcció, precisament. I bueno, treballava quasi tota la família amb aquesta empresa. O sigui, aquesta sí que està basada en fets reals, no? I al final no deixa de ser, tot i la duresa i tot el que explica, una carta d'amor cap al seu pare, en el sentit de que, ostres, m'hagués agradat que no estiguessis malalt, perquè realment tota la resta estava molt bé, però això era el que... No?
Déu-n'hi-do.
En fi.
No, i a més, per desgràcia, d'aquestes històries n'hi ha amagades a més cases de les que ens pensem, eh?
Sí.
Per desgràcia, insisteixo.
Sí, perquè a més són coses moltes vegades que es porten molt, molt ben camuflades.
Sí, totalment, totalment.
Molt camuflades.
Déu-n'hi-do. Què més?
Sí, déu-n'hi-do. I l'última proposta de llibres que et sacsegen i que no et deixen dormir, bueno, sí que et deixen dormir, se titula La pell del món, de Xavier Mas Cravioto. està editat també, bueno, per l'altra editorial, i aquesta és una novel·la fantàstica, extraordinària. Explica la història de dos germans, un germà i una germana, que s'han de retrobar perquè la mare està en el llit de mort i, bueno, està a punt de morir, no? Llavors, ell s'ha quedat al poble sempre, tota la vida, és professor en un institut i s'ha quedat sempre amb la mare. I ella va decidir marxar i viu a l'estranger. Després de molts anys sense tornar al poble, doncs torna. I ens explica aquest retrobament, no?, d'aquests dos germans. La novel·la està dividida en dues parts. Una de les parts parla ell i l'altra part parla ella. Al final hi ha una tercera part en la que parlen els dos, diguéssim, no? Estem tots com a dins d'aquesta novel·la. I també ens explica una història d'una infantesa també amb molta violència, amb un pare maltractador, amb una mare que va haver d'aguantar moltíssimes coses, no? Els retrets que un germà li pot fer a l'altre, pues, un perquè es va quedar, l'altre perquè va marxar, i tot això, no? I després, sobretot, el que quan algú mor, no? Una cosa que me va marcar molt, quan algú mor i aquesta persona ha sigut molt dolenta amb tu, no s'acaba aquesta
clar,
dolenteria, se queda, no? És com una rancúnia que queda i un dolor que és molt difícil de solucionar.
A més, sí, si no el saps canalitzar i treure-te'l de sobre, t'autoconsumeix.
Sí. Sí, sí. I a més, dius, bueno, si està la persona viva, pots parlar amb aquesta persona, pots intentar resoldre-ho.
Per això, és que llavors t'has quedat amb el que t'has quedat.
Sí.
I o ho canalitzes i t'ho treus de sobre,
sí,
o no, és com un foc interior que va cremant i se't pot endur per davant, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Doncs ja ho veieu. A veure, alguna vegada ho he fet, d'anar a veure un dramón d'aquells que dius que ja t'avisen que és un dramón al cinema, anar a veure una pel·lícula que dius, no, escolta, vas al que vas, o sigui,
sí,
vas a plorar i a sortir i dir un... I et diré que alguna vegada he sortit d'un drama, escolta, plores i tot a la pel·lícula, però acabes sortint respirant a fons, i no sé com surts com satisfet de la pel·lícula. Al final és un drama. No,
sí.
No sé. És que darrerament tampoc no... He canviat i me'n vaig a les comèdies, ja, o acció i aventures. Però sí, tots ho hem fet, això. Doncs amb els llibres suposo que deu passar una cosa similar. És a dir, són llibres durs, que toquen temes seriosos, que els toquen des d'un punt de vista cru i real.
Sí.
Però que... t'emociones, t'enrabietes llegint el llibre o mil emocions que et poden sortir, però suposo que quan acabes també és un... Vale, he vist tota aquesta història, no?
Sí, i a més t'ajuda també a intentar comprendre les persones que estan passant pel mateix. Si tu no ho has patit o no ho estàs patint, te pot ajudar a comprendre molt per què la gent actua com actua o per què a vegades te quedes
en
un lloc...
És molt difícil,
clar. I jo penso que aquestes històries... t'ajuden primer, a veure que hi ha moltes coses al món, que realment hi ha moltíssimes històries que no s'expliquen i les que s'expliquen també són dures, vull dir que no tot és de color rosa, que això ja ho sabem, però són històries que et remouen molt per dins, que te fan plantejar moltíssimes coses, que te fan pensar. A mi m'agraden molt els llibres que em fan pensar. Clar que m'agraden també els llibres que passes
fàcils,
per sobre i fàcils
moment,
i tal, però m'agraden molt aquest tipus de llibres, aquest tipus de llibres de que te remouen, de que te fan plorar, de que te fan pensar i repensar les coses.
Doncs La pell del món, del Xavier Mas Cravioto, Els materials de construcció, de la Eider Rodríguez, i Que et plori el tigris, de la Meriem Malfatto. Llegia ara una sinopsis de La pell del món, que té dues frases, que he pensat, Déu-n'hi-do, diu, així transiteu el món, construïts per fora i derruïts per dintre, una destrucció íntima, invisible als ulls, ben amagada a les regions més interiors dels cossos. Bueno, el que dèiem també de les malalties aquestes, bueno, les malalties de les addiccions,
sí.
Vale, de portes en fora, doncs, fins que no es descontrola la cosa, ho portem més o menys controlat i bé, Però de portes endins, déu-n'hi-do. Doncs a nivell personal, de vegades també, mira, de cara cap a fora, doncs molt bé, però dins cadascú s'ho passa com pot, certes situacions de la vida.
Sí.
Bé, tots aquests llibres, com sempre, els teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. I si aneu a la biblioteca i pregunteu per l'Anabel i la coneixeu, li dieu, escolta, mira, vinc a buscar aquest llibre perquè ho he escoltat al teu espai de ràdio. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, una abraçada.
Gràcies, igualment.
I nosaltres que ens plantarem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després, al migdia, COPE Lleida, entre d'altres coses, parlarem de noves tecnologies, de nous sistemes operatius i també farem record, tirarem enrere, que la nostàlgia també és bona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La vivienda es un hecho, es un problema en España. La verdad es que si uno echa la vista atrás, realmente la vivienda siempre ha sido una preocupación de los españoles. Primero por los tipos de interés que se pagaban, acuérdate, en los años 80, de dos dígitos, ¿eh? Después cuando reventó la burbuja inmobiliaria, porque a todos nos afectó con una importante crisis económica. Entonces llegó el problema del exceso de vivienda, donde los bancos no sabían ni dónde esconderla. Y de ahí una crisis bancaria que se llevó por delante a medio sector financiero con las cajas de ahorro como protagonistas. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, realmente no es uno, son varios, pero el más grande, diría yo, es el de la escasez de oferta. No hay casas en España, al menos donde se necesitan. Fíjate que mientras el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos dice que sobran unas 430.000 viviendas en nuestro país, en 13 provincias la situación es justo la contraria, es decir, que faltan más de 320.000. No hay pisos para comprar, pero es que tampoco los hay para alquilar. Y esto sucede en muchos lugares. En Madrid, ocurre también en Barcelona, en Valencia, en Santiago, en Málaga o en zonas turísticas como Baleares o Canarias. En algunas islas como Tenerife, la gente ha empezado de hecho ya a alquilar o a comprar caravanas para poder vivir.
Por las carreteras de los cristianos verán infinidad de caravanas aparcadas. La mayoría son gente que trabaja y ha optado por comprarse una y tenerla como vivienda. Y conozco casos de alquileres que alquilan habitaciones, una habitación con lo demás compartido hasta por 500 o 600 euros. Es tanta la demanda que la gente se aprovecha de la situación y abusa.
En estas zonas, como cuenta Carlos Delgado, presidente de la Zona Comercial Abierta de los Cristianos en Tenerife, a la escasa oferta de vivienda se le suma que cada vez hay más alquiler turístico. Es normal. Muchos propietarios se lanzan ante la mayor rentabilidad. Otro problema que tiene la vivienda también aquí en España, el crédito más caro. La subida de los tipos de interés en el último año y medio nos ha dejado cuotas para todos aquellos que tienen una hipoteca variable, que en muchos casos suponen el doble de lo que una familia pagaba antes de julio de 2022. Y la tendencia además continúa. Hoy el Euribor vuelve a subir en tasa diaria a su nivel más alto en los últimos 15 años. Y otro problema que tenemos también con la vivienda, el precio. En algunas zonas resulta ya imposible poder pagar un alquiler o comprarse una casa. En 16 comunidades ya se pueden ver precios que superan los registrados durante los años de la burbuja inmobiliaria. Y aunque los datos nos dicen que los precios de las casas están bajando, resultan inalcanzables en muchísimas ocasiones para miles de familias. ¿Qué decir de nuestros jóvenes? Vicent es valenciano, tiene 32 años y está pluriempleado con dos trabajos para poder irse de casa y comprarse una propia. Y aún así dice que le resulta imposible.
Tengo dos trabajos, sacrifico el fin de semana pues para tener un extra económico, para en vez de irme de alquiler, comprarme una casa. Pero con mi trabajo principal estaríamos hablando que la hipoteca se come el 40% o el 50%. Y si no es la hipoteca, en este caso sería un alquiler.
Y así tenemos datos como los que te estamos contando hoy en COPE, como que solamente el 15% de los jóvenes menores de 30 años tiene la capacidad económica suficiente para poder emanciparse e irse de casa de sus padres. Un problema que además es transversal, es decir, que afecta a todos los jóvenes independientemente de su situación laboral o de su nivel de estudios. Y eso es lo preocupante, que España deje de ser un país para jóvenes. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
COPE ha podido saber que ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho por las agresiones presuntamente cometidas contra un hombre en Madrid hace 4 años. Será el próximo 7 de noviembre. Daniel Sancho declarará por videoconferencia desde la prisión tailandesa en la que está ingresado por el asesinato confeso del ciudadano colombiano Edwin Arrieta. Azerbaiyán y Armenia acuerdan un alto el fuego sobre la región de Nagorno-Karabaj, enclavada en esta zona donde hay una población mayoritariamente armenia. La disputa por esta región viene de lejos e incluso esta se ha declarado como república independiente, aunque ningún país la reconoce como tal. Mañana se reunirán para tratar la disolución de esta autoproclamada república y el establecimiento de una hoja de ruta para la integración en el territorio de Azerbaiyán. El limosnero del Papa Pilar se encuentra de nuevo en Ucrania como enviado del pontífice en una nueva misión humanitaria y para inaugurar un hogar para mujeres y niños. Desde allí ha manifestado su dolor por el ataque contra instalaciones de Cáritas que acabaron con 300 toneladas de ayuda humanitaria. Y ya conocemos la película española que va a representar a nuestro país en los Oscar de 2024. La Academia de Cine ha elegido a La Sociedad de la Nieve, del cineasta Juan Antonio Bayona.
Gracias, Conce. Vamos con el otro, José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mapi León y Patri Guijarro son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española.
Desbloqueado el conflicto Federación Jugadoras con la mediación del gobierno esta madrugada en Oliva, se quedan 21 de las 23 para jugar contra Suecia y acaba de hablar el ministro de Cultura y Deportes, Santi Duque.
Pues corro de que en la noche de ayer y en la madrugada el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, mediara con las jugadoras y con la Federación buscando soluciones y llegaran a una serie de acuerdos. El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, ha expresado su opinión sobre lo sucedido este mediodía en un acto celebrado en el Auditorio Nacional. Iceta se mostraba satisfecho y también optimista de cara al futuro de la selección femenina de fútbol.
No me atrevo a decir final feliz. Yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una Federación Española de Fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas, que se sientan cómodas, que se sientan felices para jugar y para ganar.
Y en Oliva, concentración de España, Iván Herraiz, ya sabemos las jugadoras que se marchan.
Mapi León y Patri Guijarro, que ya han abandonado la concentración, están en el aeropuerto de Valencia para salir rumbo a Barcelona. Dice que no están en condiciones de volver a la selección y que no han sido las formas de regresar. Recordemos que ambas se perdieron ya la cita mundialista. Para las 5:30 está prevista la sesión de entrenamiento con el resto de 21 jugadoras que sí han confirmado su continuidad y desde la 1 come la plantilla en este hotel de Oliva.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:10 con el partido Real Madrid-Unión Berlín, que se juega a las 7:45, y a las 9 Sevilla-Lens y Real Sociedad-Inter de Milán.
Hasta las 4 de la tarde, ya sabes, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts i mig per sobre de la 1, dimecres 20 de setembre, hores d'ara. Amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Aquesta passada nit ens hem quedat a 18,5, un grau per sobre de l'anterior nit, tot i que ja saps que ve davallada de les temperatures màximes, sobretot de cara al cap de setmana. Divendres ens ho acabarà d'afinar l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que també ens va avançar que les previsions diuen, que tot això ho hem d'agafar amb pinces, que de cara a la setmana vinent, a la meitat o cap al final, podria haver una recuperació de les temperatures màximes, el que popularment coneixem com l'estiuet de Sant Miquel. Veurem si s'acaba passant justament això o no. Aviam, la dita existeix perquè moltes vegades haurà passat al llarg de la història. Ara, com que la meteorologia està canviant i de quina manera, doncs moltes de les dites no sé si quedaran en desús o no. Veurem, perquè sí que és veritat que canvien coses i d'altres no canvien tant. El que no canvia és que quan plou, a la ciutat de Lleida no plou. Això no canvia. O sigui, tenim una ratxa increïble. Aquesta passada nit ha plogut a la província de Lleida. Per exemple, al Solsonès, a Odèn, han caigut 40 litres i mig per metre quadrat. A Oliana, pràcticament 20. Perfecte, benvinguts siguin. A Coll de Nargó i Lladurs, 16. A Organyà, 14. Al Vilosell, 12. A Bòisols, 11. A Nalec, 9. A Cervera i a Guissona, 8 litres per metre quadrat. 7. A Sant Guim de la Plana, a Cervià de les Garrigues. 5,5 a Tàrrega i al Canós. 4. A les Borges Blanques, 3 litres per metre quadrat a Mollerussa, Alcarràs, Ademús i a Tremp. I atenció, que tanca la llista, Lleida Ciutat amb 0,6 litres per metre quadrat. És la tònica general del darrer any, any i mig. Insisteixo, ho dic sempre, pesat. No sé per què, però les tempestes es divideixen quan arriben a la ciutat de Lleida o l'esquiven, peguen cop de volant i passen per un costat o per l'altre. Però a Lleida ciutat fa molt temps que no plou molt. Pensa que el cap de setmana passat estàvem contents perquè la sensació és que havia plogut molt i van caure 15 litres per metre quadrat, que, insisteixo, amb la situació que estem vivint, benvinguts siguin, però vaja, que no és la gran pluja ni molt menys. Però què ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Doncs home, la Laura Vilà, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, ens ho explica. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui es retira la dana i tenim cel tendint en general a poc ennuvolat amb nuvolositat alta i amb intervals ennuvolats al Pirineu, on encara hi ha probabilitat de xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta i tenim temperatures màximes en lleuger descens que deixen 27 graus a Lleida. Demà el cel estarà a poc ennuvolat amb nuvolositat alta al matí, però tendirà ennuvolat la segona meitat del dia. Esperem intervals de núvols baixos i possibles boires locals al matí i precipitacions al vessant nord al Pirineu la segona meitat del dia, que no es descarten de forma dispersa a altres punts. Les temperatures baixaran lleugerament o es mantindran sense canvis i marcaran 26 graus a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella, i el vent serà fluix variable amb intervals d'intensitat moderada a la depressió central. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. La 1 i 11 minuts, t'explico una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Si ens escoltes des de la carretera i et mous per l'autovia A2, el seu pas per la província de Lleida, ull, perquè les properes 4 setmanes prometen ser divertides. S'han reprès les obres que van començar la primavera, però que s'havien aturat a l'estiu a causa de la calor. S'han reprès en dos punts. Un, a la variant de Cervera, on hi ha hores d'ara hi ha afectació de trànsit perquè direcció a Lleida, des de Barcelona, de Barcelona a Lleida, hi ha els carrils tallats perquè s'està fent una actuació de, bueno, d'arreglar el que teòricament s'havia d'haver fet bé la darrera vegada. Diguem-ho així, tampoc és un gran expert en carreteres, però vaja, que les carreteres s'espallin tant i tantes vegades i tan sovint, jo insisteixo, tampoc sóc un expert, però no ho entenc. Jo insisteixo que crec que es podrien fer millor, però vaja, jo només et dic com està el trànsit. En un tram de 5 quilòmetres, 4,9 per ser més exactes, a la zona de Cervera, tot, tant anada com tornada, va per un costat, direcció Barcelona, per entendre'ns, val? Per tant, no hi ha res aturat, però ja saps que quan hi ha aquests desviaments i quan en lloc de dos carrils o de tres passem a un i aquestes històries, es generen retencions. Sempre passa. Per tant, ull, si t'has de moure per aquí. I si t'has de moure per la zona de Alpicat fins al límit amb Osca, que es veu que això de les carreteres, quan es fan malbé, ho fan respectant les fronteres aquestes que les persones ens entestem en posar, ja m'entens? Doncs també han començat les obres. I encara no hi ha afectació, però que si tu passes per aquesta zona, els propers dies, doncs que tinguis en compte que et pots trobar obres. Ens ho explica el subdelegat del govern a Lleida, José Crespin.
En aquest tram del segment entre el Picat i el límit de la província 2, que la previsió és que les properes 4 setmanes actuem en 4 quilòmetres de traçat de tots els carrils, absolutament de tots els carrils, tant els que van en direcció a Lleida com els que van en direcció a Osca.
El que et deia, benvingut de siguin, perquè de veritat que hi ha trams que no és de rebut anar per l'autovia a 100 o 110, ja no dic a 120, a 100 o 110, i de vegades anar rebotant dins. Amb moto és una altra història. Ja frega la negligència. Per tant, l'estat era dolent. Benvingut sigui, però que sàpigues, si vas per aquesta zona, que estaràs 4 setmanes divertit amb el tema de les obres. Quan s'acabin, doncs, s'haurà actuat en el 40% dels quilòmetres que l'A2 circula per la província de Lleida. I la setmana vinent, perquè també sembla llunyíssim, però el temps avança ràpid, ja és la setmana en la que tenim les festes de tardor a la ciutat de Lleida i la Fira de Sant Miquel, que potser és l'esdeveniment que marca més aquesta segona festa major de la ciutat. De fet, la Fira de Sant Miquel arriba a l'edició número 69 i tindrà com a principals eixos de debat la gestió de la sequera, és que ja hi som, ja l'hem patit i de manera severa, i ull, perquè molt hauria de ploure, perquè no ens hi trobem de cara a la primavera vinent. Per tant, sí, és tard, però millor que se'n parli ara que no d'aquí un any. Gestió de la sequera i també la bioeconomia. Ho ha explicat ho han explicat els patrons de Fira de Lleida durant la presentació del certamen, que, per cert, registra un ple absolut amb 288 expositors que ocuparan 50.000 metres quadrats del recinte firal. Un recinte que enguany s'ha hagut de reestructurar, com ja vam escoltar ahir a la tertúlia dels polítics, degut a les obres de remodelació que acaben de començar al Palau de Vidre i que obligarà a traslladar el sector de l'alimentació que hi exposava allí i també diferents jornades tècniques que s'hi duien a terme la resta de dies a la faceta més professional del certamen. La Fira de Sant Miquel se celebrarà, apunta, del 28 de setembre a l'1 d'octubre, és a dir, de dijous a diumenge, i també comptarà amb més de 50 activitats paral·leles. Tu segueix-nos escoltant al migdia de 12 i 20 a 2, de dilluns a divendres, i anota't aquest número de telèfon que et dic ara, 664-526-180, 664-526-180, que en els propers dies et convidaré a la Fira de Sant Miquel, que suposo que ja l'has visitat, però si mai l'has visitat, doncs et convidarem des de Cope Lleida. Per tant, tu atent, de 12 i 20 a 2, de dilluns a divendres, els propers dies. I recorda que el territori, la plataforma Pobles Viu, ha presentat davant dels serveis territorials del Departament de Territori a Lleida un miler d'al·legacions contra el projecte que preveu construir una macrocentral de biogàs a la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera. Les al·legacions són de persones contràries al projecte, de ramaders de la zona, dels pobles de Tornabous, Bellcaire d'Urgell i Linyola i de l'Assemblea Pagesa de Catalunya i l'entitat Ipcena. Aquesta plataforma, Pobles Vius, afirma que el projecte té mancances tècniques insalvables, com per exemple que es projecta en sòl protegit i que no compleix les distàncies mínimes amb les granges existents. Per això demanen al govern que en tombi els tràmits i en retiri la qualificació de projecte estratègic, que és el que ha fet que tiri endavant. També tenen ball de bastons la Generalitat amb el Departament d'Acció Climàtica, amb el seu conseller al cap, David Mascort, amb el Ministeri de Transició Ecològica. Per què? Doncs perquè la Generalitat diu que emprendrà totes les mesures legals i administratives contra la tramitació de la línia de molt alta tensió entre Granyent, a Osca, i els hostalets de Pierola, a l'Anoia, que han de creuar tota la província de Lleida. Resulta que el Ministeri, de manera unilateral, l'ha aprovat sense un informe que estava pendent de la Generalitat de Catalunya. Que a ningú se li escapi que el Ministeri depèn de PSOE i la Generalitat d'Esquerra, que són els que van de la mà al govern. És que hi ha coses que no entenc. És que hi ha coses que no entenc de cap manera. Si som amics per una cosa, com pot ser que passin aquestes altres històries? Falta de comunicació? Doncs, home, si al segle XXI tenim manca de comunicació, serà per un problema personal i no per manca de dispositius o de noves tecnologies. En fi, va, que fem una aturada i de seguida parlarem de justament això, de noves tecnologies, però t'ho explicarem bé, a l'Infocope Lleida.
Al caer la tarde, Expósito.
Recorres esta ciudad de Marrakech y es difícil encontrar sonrisas. Hablas con la gente y cada historia que escuchas te deja más tocado. Mira, por ejemplo, hace un rato he conocido a Jamal. Él y toda su familia están en la calle, duermen en la calle, bajo unos plásticos. Son seis, están acampados en un solar.
Y allí llega a la misión.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ens acostarem ja definitivament a les dues de la tarda parlant de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens has de seguir a les xarxes socials i que a més ens pots escoltar a través del podcast, que ja saps que és tot el bo i millor de la ràdio, però a més adaptat a les noves tecnologies i et permet escoltar-nos doncs a quan et vagi bé i tantes vegades com vulguis i recuperar programes antics. Tot això és la màgia de les noves tecnologies aplicades a la ràdio de sempre i el resultat és això, un podcast. En fi, ben acompanyats, com sempre, amb el director. Mira, saps, hi ha una persona que ens ha deixat que deia con el jefe de todo. Jaume Sitjà. I tu ara hauries de dir...
Què tal? Hola.
Hola.
I tu tindries de posar els pip-pip.
Sí, senyor.
Pip-pip. Bueno. Hola. Benvinguts un dimecres més a l'espai de noves tecnologies.
No es pot intentar imitar perquè...
No, és inimitable.
Pedro Domingo Castaño, només n'hi va haver un i només n'hi haurà un i s'ha acabat. I aquesta setmana, els programes setmanals, doncs sempre tenim algun record, però...
No volem imitar-lo, però sí que volem tindre un record.
Recordar-lo, evidentment que sí. Jaume Sitjà, vinga, de què parlem avui?
Què tal? Bon dia.
Ah, no, espera.
També, que avui tinc companyia extra, també. Sí, avui tinc companyia extra.
David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? O sea, aquí, o sea, habéis tenido un momentazo ahora.
Claro.
Lo he grabado, ¿eh? Esto que sepáis que ha sido una actuación tremenda. Lo habéis intentado, ¿eh?
Sí, lo he intentado, pero no.
Y con eso ya ha estado bien.
A ver, la intención era tener un récord.
Y hasta aquí la efeméride del día.
En fi, home, clar, d'aquí uns anys serà un aniversari, una data per recordar. Sí. Jaume Sitjà, va, de què parlem avui?
Doncs avui, programa carregadet d'info i entrevista. A veure si ho podem explicar tot plegat. Introduïm l'entrevista a un player important de Lleida, Cemic. de Lleida al món. I aquesta setmana, en el món tecnològic, destaquem doncs, que ja tenim el nou iOS 17, que ens van prometre el Tim Cook al juny, doncs, que ja el tindríem ara al setembre, doncs justament aquest dilluns ja ha sortit la nova versió de l'iOS. Nous plans del magatzemament d'Apple, que no els vam dir la setmana passada, recordarem avui quins són i què podem fer amb ells. WhatsApp, ja també tenim nova versió i amb aquests nous canals de difusió, a veure què és tot això tot plegat, i les apps de Google integren la seva IA, o sigui que el Bard el posen a dintre, o sigui que també no paren. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia fric. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens portes avui?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1983, ya que hoy cumple 40 años de un hito que comenzó a saberse el 12 de marzo de 1983, cuando el británico Tim Berners-Lee, que trabajaba en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, presentó una propuesta innovadora. Esta propuesta la tituló como Proposal Internet Management. Y fue el inicio de la web, como lo conocemos hoy día, ya que así nació la World Wide Web, la WWW. El Internet ya existía, pero se limitaba principalmente a comunidades académicas y militares. Este señor imaginó que este sistema de hipertexto que utilizaban se pudiera utilizar para todo el mundo y que todo el mundo pudiera poner sus cositas allí para que las viera y las pudiera compartir con el resto del mundo. Para eso, el concepto de World Wide Web, un 20 de septiembre de 1983, publicó el primer sitio web del mundo que describía cómo funcionaba precisamente estas www y cómo los usuarios podían crear sus propios sitios web. Además, desarrolló el primer navegador web editor llamado World Wide Web, como no, que más tarde fue conocido como Nexus, y el primer servidor web. Todos estos elementos sentaron las bases de la edad moderna, de lo que vivimos hoy día, de la democratización de la información y, como no, de Internet, tal i com lo conocemos.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1983. Recorda 1983? Recordeu, eh? Deixeu-m'ho aquí. En un tot un referent històric com l'efemèride. I ja ho sabeu, que si avui és dimecres al migdia i estem a Copelleida, avui, friquis, tequis, aquí estem en antena. I avui, ja per començar, com vam dir el primer dia, incorporem les entrevistes a l'espai i volem donar veu a les empreses tecnològiques de Lleida, ja que aquí també tenim actors importants en l'àmbit estatal i internacional. Avui parlarem amb Carles Palau, de Samic. Què tal, Carles? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ben incorporat aquí a Copelleida per explicar-nos coses. T'estem esperant amb ganes, ¿vale?
Bueno.
Estem esperant amb ganes.
Sí, que una expectativa.
Perquè si parlem de Samic podem parlar de moltes coses, perquè si sortim al carrer i preguntem a qualsevol ciutadà a Lleida si coneix Samic, segur que no trobarem ningú que no el conegui, ¿vale? Però si tenim de definir Samic, diríem que és un proveïdor global de solucions i serveis IT. Això és el que poseu a la web. Però explica'ns per tothom què vol dir això.
Sí, mira, a veure, jo intento resumir res en un minut. A veure, Samic és una empresa que neix justament un any abans, en previsió de... els propietaris són molt visionaris i van preveure que al 83 hi hauria un efecte tecnològic important.
Ja t'he dit, jo recorda't d'aquesta data.
Doncs Samic es crea l'any 82.
L'any del Mundial.
Per tant, ja hem passat dels 40 anys de vida i neix, l'empresa neix a Lleida i a poc a poc va creixent i ara doncs podem dir que estem arreu del territori, inclús fa poc més d'un any pertanyem a un grup internacional i ja tenim capacitat d'expandir-nos al worldwide que deia en David, no? De quatre dades. Som actualment uns 420 empleats, això és molt variable perquè es guanyen projectes, incorpores i en fi, això és molt viu, però tenim una mitja de 420 empleats. Llavors, l'any passat vam tancar amb més de 96 milions de facturació, que es diu aviat, i més quan vens de l'any 82 de ser 4 empleats, no? I tenim presència actualment en 10 seus arreu del territori nacional, val? Tenim una base de dades d'aproximadament estem facturant a uns 10.000 clients anuals. Uh-huh. Llavors tenim tota una base de dades molt important, ens adrecem al teixit empresarial, principalment del segment de la petita i mitjana empresa, el que diem SMB, i ja us dic, doncs som una empresa que quan diem que som una empresa de un partner global IT, que això queda molt bé, és molt marketingià, però al final el que fem és donar solucions tecnològiques que puguin alinear el negoci amb la tecnologia.
Aquí anava una mica. Vau néixer l'any 82, l'objectiu era donar suport informàtic a les empreses de Lleida, i ara és donar aquest suport informàtic avui en dia. Què vol dir? Quina és aquesta diferència? Perquè sí, no és el mateix des de l'any 82 avui en dia. Han canviat molt el món. Aquí ho expliquem cada setmana.
Totalment, totalment. A veure, la visió de les tecnologies de l'any 82 o de l'any 90 o de l'any 2000 o cada 5 anys o cada 2 anys va canviant constantment. Llavors, la necessitat és diferent. De fet, des del minut 1 de la creació d'una empresa tecnològica s'està digitalitzant. Això que està molt de moda i per lo que les empreses reben molts fons d'Europa, vale? La digitalització...
El 82 n'hi diem informatitzant.
Efectivament.
Sí, sí, sí.
És un tema de paraula, però al final estem digitalitzant sempre les empreses des del minut 1. Llavors, el que abans era un suport informàtic, doncs ara és un acompanyament tecnològic. Val? És a dir, de què vivim? Doncs vivim d'acompanyar els nostres clients, de detectar necessitats, de tenir al dia els nostres clients en tendències, en tecnologia, en ciberseguretat, en molts àmbits que al final formen part de l'ecosistema IT. No? Abans era un tema molt reactiu o potser més reduït. Abans a les empreses hi havia l'informàtic, el concepte informàtic.
Encara doncs, hi és.
Sí,
passa el rol, és un altre.
Malauradament encara hi és. El que passa és que això s'ha de transformar o s'han transformat a gestors de partners, a gestors de proveïdors. Per què? Perquè l'informàtica abans acaparava tot el coneixement tecnològic, ja des de fa molts anys, això és impossible. Hi ha tanta tecnologia, has de tenir tant coneixement que és impossible. Tens un departament molt gran o al final has de confiar en una empresa tecnològica que tingui els recursos especialitzats. Això és superimportant, que tinguin especialització per abordar qualsevol dels segments IT que puguis tenir dintre d'una empresa.
Com a empresa IT, en aquest acompanyament que feu al client, quina és la necessitat més recurrent que us demanen els clients?
A veure, hi ha una mica de tot, no? Depèn potser del tipus d'empresa. Evidentment, el que més seroll està fent al carrer és el tema de la ciberseguretat. Val? És a dir,
aquí en parlem molt sovint, eh?
Sí, sí, sí. És que al final és un tema que ningú està... És a dir, no sé, per exemple, la teva empresa tens les teves dades i si et quedes sense dades, doncs compraràs emmagatzemament i ja està. Però si tens un problema de seguretat i no tens les mesures adequades o un pla de contingència adequat, és que igual tens que tancar l'empresa. Val? Llavors, la conseqüència és molt sèria.
Aquí també teniu el vostre departament de ciberseguretat per assessorament i resposta, entenc jo.
Efectivament. Aquí el que intentem sempre és conscienciar a les empreses. És a dir, conscienciar no vol dir pujar amb un caixó i predicar consciència, vol dir, doncs fer una mica de foco en les mesures mínimes que cal tenir a l'empresa. Mesures mínimes com, ostres, cal tenir unes còpies de seguretat adequades, que les tinguis desconnectades de la xarxa, que tinguis una seguretat d'accés dels seus empleats a dins de la xarxa, aquests famosos dobles factors d'autenticació, que no és més que l'SMS que ens envia el banc quan fem una transferència. Escolta, ets tu, de veritat? Ets tu? Sí, sí, sóc jo. Doncs això aplicat a l'empresa, sent una tonteria, però costa molt de consciència. No, és que el meu usuari, si li poso un pas més per entrar a la xarxa, és que, ostres, és un rotllo. Bueno, és un rotllo que et pot costar després que tinguis un mal de cap molt important, no?
El tindrem de convidar, eh? Algun dia quan toquem aquests temes.
No, jo, però saps què passa? Jo l'anava a preguntar ara. Digo, això, no? Parlaves de petites i mitjanes empreses, no? I clar, sembla ser que per lo que parlem aquí a les notícies i més a més, sempre ataquen els grans. Vull dir, sembla que sempre li passa un altre, no? No per tindre mi, la meva pime aquí a Lleida.
Però a mi que entenem de robar, si jo sóc quatre gats, sí, clar, això, de mi que en trauran, si no? Jo, a mi no em toca això,
per,
no?
Per què l'intereso jo, no?
Vull dir... Aquesta és una molt bona reflexió. I nosaltres estem a l'altre lado, val? Estem al costat en el que potser quasi cada setmana rebem trucades de clients dient que, ostres, tenen un missatge a la pantalla que els diu que els diuen o pagues o no te doy tus datos. ¿Vale? Llavors, això està passant a tot tipus d'empreses. Penseu que això no són atacs dirigits, són atacs massius. Vull dir, el malo que fa això és que igual és un xaval que està a Rússia, a Xina o a un país que acaba amb Istan, que té 16 anys, que té 17 anys, que ha comprat aquesta aplicació per desplegar campanyes massives d'atac i les ha comprat a la web oscura i li ha costat $1,000. Llavors, qualsevol dels que estem aquí... Ara no vull fer apologia de la ciberdelinqüència, però...
No, no, però és així, és així. La realitat és aquesta. Jo, al final estem per explicar la realitat.
Que te pot tocar.
El cost-benefici d'aquestes campanyes que fan els ciberdelinqüents és tan baix... O sigui, perdó, el retorn de la inversió és tan alt que no costa absolutament res fer campanyes massives d'atac a les empreses d'un, de dos, de tres, de quatre empleats o de 5.000 empleats, perquè el cost és el mateix, vale? I llavors tots estem exposats. No cal ser gran ni mitjà, qualsevol... I llavors la dada és igual d'important per l'empresa petita que per l'empresa mitjana. La dada és la dada. Vull dir, l'empresa tindrà que tancar igual, siguis un autònom que siguis una multinacional. Per tant, nadie està libre d'ataques. Aquest és el missatge.
Tot això que està explicant el Carles, recordo que, com bé diu ell, reben missatges de microempresa, d'empresa petita, conforme, escolta, ens han encriptat el contingut, fa una setmana li passava a l'Ajuntament de Sevilla.
Sí, efectivament. Sí, sí, sí.
I, escolta, segueix tenint processos penjats, eh? Han reactivat la web, i però hi ha coses que encara no van.
Amb, hi ha l'Hospital Clínic
l'any passat. Tal,
vull dir,
hi ha una dita.
Però que sembla que, perdona, que sembla que sempre és algú gran, no? Que parlem de l'Ajuntament de Sevilla...
El gran és el més mediàtic. El gran és el mediàtic.
Això, perquè no
però,
és
clar, el percentatge, si existeix, és que se compleix. Vull dir, són empreses, i no totes són.
No sé si coneixeu aquesta dita, ja em direu si és certa o no és certa, que hi ha dos tipus d'empreses. Les atacades i les atacades que no ho saben.
Ah, bueno, aquest te l'acabes d'inventar, aquesta dita, no? O Esteve.
Bueno, m'ha d'insitja.
És certa. Vale,
sí, no, no, és certa.
És certa o no és certa?
Sí, sí.
L'apuntaré aquí per l'efemèride per 20 anys després.
No, Jaume Sitja creó una dita popular.
Claro, no, sé, vull dir, jo...
no, però és veritat. És
sí,
veritat.
I els tres, i els que, esos com els que van en moto, els que han caigut i s'hi cauran, no? Doncs, en el que tu has dit, a fer jo...
No, no, però, no, és que però és que cauran.
No, però el Jaume dona per fet que tots estem atacats ja.
No, no, sí, sí, clar.
Que no ho sabem.
Clar, moltes vegades no ho sabem, que hem estat atacats. Aquesta és,
l'altra. És que aquesta és l'altra. O sigui, ja, tampoc és per parlar del tema avui, però hi ha els atacs aquests que volen diners i, per tant, encripten dades, que això és la forma més fàcil, i hi ha d'altres atacs que el que volen és la potència del teu ordinador. Que és, et segresten l'ordinador o et fiquen, és un ordinador zombi que diuen perquè treballi
explicar,
per un altre. No?
Us puc explicar uns casos que estan ja molt extesos i és que sabeu que les empreses doncs, contracten espais al núvol, al cloud. Uh-huh. Doncs jo sóc una empresa, saps què? No vull tenir infraestructura a casa meva, no vull tenir servidors, i què faig? Doncs me'n vaig a qui sigui, a un dels tres grans o a algú petit, i contracto uns servidors. Val, doncs jo tinc un portal d'administració. Jo, per entrar a administrar el meu servidor, tinc unes claus, unes credencials. Doncs s'estan donant quantitat de casos en què s'estan violant aquestes credencials. I pel darrere, els dolents, el que estan fent és desplegar servidors virtuals superdimensionats i llavors li arriba una factura si un client està pagant mensualment aproximadament una quantitat de diners, l'estan multiplicant per 2.000. Per què? Perquè estan fent de granja de criptomonedes, al fil de lo que em deies tu.
No, no,
tu no ho saps, allò s'està generant i està generant uns consums...
Servidors cicles d'Amazon, sí, sí.
No, a més tu no ho notes perquè les dades no te les estan tocant, clar. Ho notes a la primera factura.
Bueno, els tinc que dir que els fabricants vendors aquests estan posant mesures per disparar, doncs com les elèctriques posen semàfors per veure els consums exagerats de consum, anticultius d'aquestes plantes que tens aquí, doncs aquests fabricants també posen semàfors en els consums exagerats o consums atípics de les infraestructures, val? Però són, és a dir, que neix una forma de delinquir, doncs sempre va primer el delinqüent, després ja les contramesures, no? I estem exposats.
A tot això, Jaume, anem a recordar el que tu sempre dius. Si rebeu un correu electrònic que no heu demanat i té un adjunt o un enllaç cap a una web extrany no sé què, borrar directament. Si rebem un SMS que ens direccione o su pedido tiene que pagar unos dineros de aduana o aquestes històries, borrar directament i no se us ocorri apretar l'enllaç, etcètera, etcètera. Aquests.
Ricard, que avui no era el tema de parlar de seguretat.
Però seguretat en parlem sempre.
Estic a mitja entrevista i la tancarem aquí. perquè no ens queda temps i tenim més coses, tenim la tertúlia.
Que segur que has de preguntar alguna cosa més interessant, va.
Lo que sí vull fer, perquè també vull parlar a la tertúlia els temes que tenim preparats, és, bueno, primera part d'entrevista i quedem un altre dia i continuem parlant de Sèmic.
Encantat.
Vale? I continues aquí també participant a la tertúlia, vull dir, te convidem fins al final del programa a compartir doncs els temes que tenim per la tertúlia i també a dir la teva, perquè és que si no, no acabarem.
Tu tens història amb Sèmic, Jaume?
Bueno,
jo sí.
Història. A Lleida, qui no té una mínima història de Sèmic?
Jo no sabia quan es van crear. Ara que ho ha explicat el Carles, l'any del Mundial, l'any 82, per entendre'ns.
Bueno, ell està aquí per una història meva, també, personal.
Bueno. Ara estava revisant, perquè clar, això dels anys i quan passa el temps és molt problemàtic. L'any 93, Intel va treure el Pentium. El Pentium.
Sí.
I a l'any 96 o 97... va arribar a Lleida el Pentium 200 MMX. Ja? O sigui, jo venia d'un 386, no vaig saltar el 486, sinó que vaig saltar el Pentium. Pues el Pentium 200 MMX el vaig comprar a Sèmic. És una torre, Jaume, que medeix 50 o 60 centímetres d'alt. A dins només hi ha aire.
Sí, vale. però en aquell moment era la capsa.
Doncs escolteu, aquest Pentium, que va ser dels primers que va arribar a Lleida, el vaig comprar a Sèmic.
Ricard, vinga, va, som-hi.
Encara la tinc, aquesta
torre. Sí, vinga, va, som-hi. Què toque ara, va? A veure, ho tens preparat?
Què toque? Doncs això toque.
La tertúlia Freak.
Vinga, va, som-hi, que la setmana passada Apple ens presentava el nou iPhone, però al juny es va presentar el nou iOS 15, no? Ai, iOS 17. Justament...
A veure, Jaume, a veure.
A veure.
L'iPhone 15, iOS 17. Que és iOS veritat, hauria de venir tot junt o que li treguin el número i que li posin l'any, que potser ens aniria més fàcil.
S'ajusten, no?
Jo l'únic que estic detectant, perquè és que el David Casero el veig de refilón mig d'esquena, és que està jugant amb l'iOS 17 ja.
Sí, claro.
Ah, sí, claro.
Llevo hores, ja.
Jaume, t'has actualitzat o no?
Sí, justament, però és que aquesta nit ja automàticament, pum, ja s'ha carregat i aquest matí és que tu just has mirat i ara, ostres, si ja el tinc aquí actiu, no?
Jo no, per tant, expliqueu-me.
Però bueno, no m'ha donat temps ni d'entrar, perquè automàticament, doncs...
Va, tonterietes, us hago un resumen ràpid de tonterietes.
Va, som-hi.
Són com sempre, mis tonterietes, eh?
No.
Aviso de llegada, pa mi important.
Los amigos o no?
Sí, iOS y 17 ya.
Vale,
ya,
pues mira, sí, aviso de llegada. Yo tengo la cosa... Tranquilo, sí, cuando lleguemos a casa ya te aviso de que hemos llegado. Luego llegas a casa, bolsas, tal, te olvidas. Lo programas directamente cuando llegas a casa, a ese contacto, pim, le envía un mensajito y le dice que ya hemos llegado a casa. Ha detectado, como no, sabéis que el teléfono nos sigue, se ha conectado a la wifi de nuestra casa, se ha desconectado el Bluetooth del coche, ya sabe dónde estamos y hey, envío el mensaje, tranquilo, con lo cual, oye, viene súper bien. Incluso, oye, a tu hija, cuando llegues a casa, me avisas, pues ahí lo tienes también puesto. Creo que es bastante funcional.
Bueno, David, no, que es de un detalle. Lo digo porque aquestes funcions, si tu no creus que les has de fer anar, no les trobes potser interessants, ho són molt. Aquesta que diu el David de els nostres fills quan arriben a casa o quan arriben on han d'anar, a més d'això, fan un seguiment. O sigui, no només t'avisa el telèfon automàticament quan arriba, sinó que fa un seguiment i detecta si ha canviat de sentit, si la darrera vegada que ha activat el telèfon, la darrera vegada que ha activat la càmera, la darrera vegada que, si ho pots vincular a l'Apple Watch, ha fet alguna interacció amb l'Apple Watch, la velocitat s'hi ha anat canviant. Es más interesante del que semble, de verdad.
Para todo esto, está claro que tienes que estar en familia, tienes que dar unos permisos,
sí,
¿no?
Claro.
Pero sí que está claro que puedes incluso a un amigo, oye, cuando llegues a casa me avisas. Pues lo pone en el mismo momento y cuando llegue a casa me avisa. Uh-huh. Simplemente me avisa de que ha llegado y está en la localización. Luego, el modo de reposo. Si sois de los que dormís con el móvil al lado y
tenéis como
alarma, bueno, pues igual que cuando pones a cargar el reloj se pone en un modo reloj, pues aquí exactamente igual, al girarlo puedes configurar la pantalla y tener pues un reloj grande, como quieras, con números y demás, que nos viene muy bien para la gente que no vemos y nos despertamos por la noche, tener ahí los números en grande e incluso el calendario o lo que queramos, ¿vale?
Diseñados para verlo
desde lejos.
Tú dorms amb el... Li estava pegant bronca sense parlar al Jaume. Perquè m'ha semblat detectar que dorms amb el telèfon a la tauleta de nit.
No, 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 la tauleta no. Més a prop, encara.
Ah, a sota del coixí.
Quasi, quasi.
Com los vaqueros, no? Con la pistola debajo del...
A la tauleta i el cantonet al tapsal. Sí, sí, jo el faig servir com a despertador, no. I tal, vull dir, però
pues,
bueno... No,
pues deixa-te'l lluny del
llit. No, home, no, perquè després estires el braç, crac, i pares el despertador, no. I ja està. I automàticament poses la ràdio, i ja no. Està. Jo el tinc com a,
no.
Com a estri de tauleta de nit.
Aquest te'l mires abans d'anar a dormir?
Sí, clar.
Pues malament, ja no descanses bé.
Bueno, ja de salut ja hablamos.
Ah, el telèfon lluny del llit, ja t'ho dic ara.
Mira, coses fàcils.
Vinga, va, què més?
Name drop, jefe, name drop.
Què és això?
Name drop és vale. para pasarle tu contacto a otro que tenga otro iPhone.
Això ho trobo bé,
això està bé. Jo que la ràdio ho faré anar molt, crec.
Cuando actualicéis, abres la aplicación de contactos y allí ya lo primero que te dice es configura tu póster. Es decir, tu póster.
Ara ho provo, això, eh?
¿Cómo quieres que sea el fondo?
Si tu he preguntat a l'entrada al programa i dic...
Has de triar una foto.
Una foto de perfil o un emoji o lo que quieras, ¿vale? E incluso el de presentación general. Entonces, activando AirDrop 10 minutos para todos los dispositivos, porque si no es contacto para todos los dispositivos, simplemente acercando un iPhone a otro, te voy a pasar todo mi contacto. Y es más... Voy a crear pósters o se van a crear pósters automáticos sobre los contactos que yo tengo. Este contacto, ¿qué es lo que hago con él? Le llamo por teléfono, le envío WhatsApps, a este solo le envío WhatsApps. Pues un WhatsApp, y cuando me aparezca su póster, lo primero que me va a decir es, ¿quieres enviarle un WhatsApp? No quieres llamarle por teléfono, ¿no? Uh-huh. Es decir, e incluso si con alguien haces un FaceTime, algún hijo pequeño que tienes solo con iPad y no con teléfono, y le llamas por FaceTime a casa. Bueno, pues lo configuras para que cada vez que le digas, incluso a la señorita Siri, que llame a esa persona, pues ya lo haga o contacte por el primer medio que tú has puesto.
Es recíproco eso que explicaba el David, ¿eh, Jaume? Cuando juntes dos móviles, tú pasas la teva tarja a la otra persona y la otra persona es... Et passa la tarda.
Sí, 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 no, sí, el vídeo l'he vist i tal, però és que ara ho tinc de posar en pràctica, ho vull fer. Però primer escolta, tinc de configurar el tal, és que encara no...
Borra el David de la teva agenda de contactes i tu, David, borra el Jaume i ara l'acaba us gravo. Sí.
Claro, y haces
clic, fem.
Y se pasa. Yo tengo un dibujito súper
chulo, no, además ya. Ara tinc de borrar. Venga, va, ¿qué más?
Witches, los witches les dan una vuelta, witches interactivos, para que, bueno, pues marcar recordatorios, marcar ciertos accesos directos a ciertas cosas que tengamos dentro. No solo el widget del calendario, sino de ese, un widget de esa agenda del calendario, ¿vale? Es decir, podemos darle un pasito más allá para hacerlo interactivo, incluso desde allí, pues marcar una tarea como realizada, no pendiente y demás. Dejar mensajes de vídeo en FaceTime. Uh-huh. Te llamas por FaceTime.
Bueno, el mateix que ha fet ara WhatsApp,
pero...
ahora lo pueden fer en FaceTime.
Exacto, ya, uh-huh. Esa era la noticia siguiente. Entonces, ya le hemos dicho, ahora podéis hacer esta, tenéis esta novedad en WhatsApp. Bueno, dejar mensajes de vídeo en FaceTime. Al final te grabas un vídeo, se lo envías por FaceTime y la otra persona lo tiene. Las transcripciones de los mensajes de audio.
Ah,
esta es interesantísima, ¿vale? Es decir, oye...
Sí, això és important, perquè a vegades estàs en una reunió i se t'arriba un missatge de veu, dius, ostres, no em posaré aquí al mig a escoltar l'orella, tal, tal. En canvi, si un text, dius automàticament, discretament el mires...
O ja ho veu un company que tenim que ens envia missatges de veu a través del WhatsApp de 3 minuts.
Bueno, ja em va bé.
Home.
Ja em va bé.
Sí,
el deixo allí com la ràdio i vaig fent.
Ja, però jo no puc, per exemple. A mi me l'envia quan estic en directe i no puc.
No, bueno, clar.
A mi m'anirà bé,
això. A tu t'anirà bé. Bueno, però llavors també entens la vista. El guió o el telèfon. És que no et despistis.
Però vas llegint en diagonal.
Siguiente funcionalidad, que nos vamos precisamente al tema del calendario, recordatorios, un poquito más allá, que me gusta además la traducción del inglés, porque sería como el registro diario de las emociones. Al final es recordatorio de cuando te tienes que tomar la pastilla, cuando tienes que beber agua, cuando tienes que salir a, cuando tienes que hacer, es decir, toda esta programación que tengas de salud, sobre todo relacionado con la salud. Bueno, pues ahora todos estos recordatorios es una función para registrar incluso emociones y estados de ánimo, porque a veces te puede decir, oye, tal y como estás, tal, así y demás, y con esta presión sanguínea, va a ser que habla con tu médico, pero a lo mejor no te tomes la pastilla de la tensión, porque ya estás demasiado bajo. Incluso ahí vamos a llegar, ¿eh? Esto va a ser la leche, ¿vale? La fatiga ocular. como nos está viendo con las pantallas de adelante, si llevamos ya un rato puesto, nos va a decir, oye, haz lo que quieras, pero sepárate el teléfono
o descansa un ratito.
Es que, David, es que la IA en los temas médicos va a suponer una revolución espectacular. O sea, todo el tema de diagnóstico médico va a suponer una mejora brutal. Y justamente eso es la IA aplicada pues, a la imagen en este caso ocular, imagen como tú lo quieras llamar.
Sí, la AEO, esto lo ha hecho además la Academia Estadounidense de Oftalmología, con el tema de la visión borrosa, ojos secos y demás, ¿no?
Però, David, tu que tens... Bueno, anava a dir canalla a casa, fa uns anys que eren canalla, ara ja són una mica més grans. Però quantes vegades has dit, et vols separar? Vale, venga, no puc aconseguir que et despeguis de l'iPad, vale. Et vols allunyar-lo de la cara, sisplau?
Sí, o bajar el oïl i hacer así bajarles el brillo.
Quantes vegades ho has dit? Perquè jo, vaja, ja no... Vull dir que ho trobo més acertat del que sembla, lo de allunyat del dispositiu.
I eso que ja sabeu quién tenemos en casa, además, para vigilar todo eso. Claro. Con ojos bueno, tenemos bastante que ver.
Sí, ya, pero...
o sea, bueno, funciones ya acabamos y solo funciones que llegarán un poquito más tarde, que ahora mismo están en Estados Unidos y en Canadá, como por ejemplo el eliminar el oye a la Siri.
Oye, Siri.
Ya solo...
Ah, Jaume, por favor, ahora ya rebremos un montón de mensajes de mes activado.
Se me está activando el reloj, el teléfono, el ordenador. Vale, venga, ya está. Entonces, a la señorita, por eso digo Siri no, y provocar este asistente ya, ¿no? Las novedades solo están disponibles ahí. El tema del buzón de voz en vivo, lo de las transcripciones reales. También, es decir, si usas el buzón de voz, no del operador, sino el buzón de voz de Apple... ¿Qué va a hacer? Realmente va a tener la llamada en espera. Cuando te estén dejando el mensaje, a la vez va a ir transcribiéndotelo. Y si quieres, le descuelgas. Y anda, si te estaba dejando un mensaje en el buzón, ¡ey, dime! Esto, ¿os acordáis? A mí es que me ha venido a la cabeza que yo ya tengo una edad. En casa...
Sí,
casa,
del cassette, ¿no? El del cassette, el del cassette.
Y lo estabas oyendo. Oye, que si vas a venir tal... Pum, y dijo, ¡ey, sí, dime!
Estoy aquí. Que he llegado tarde.
Que no he llegado.
Que es el típico show.
Sí. Pues esto... Pues
aquel
esto,
cassette petité.
Y además lo que más me gusta es que nos va a hacer leer. Porque tendremos que leer un poquito más. O sea, que ciertas
ara m'ha vingut un flash. Bueno,
això, el contestador.
Ja està.
Quan teníem el contestador aquí a la ràdio, sí. Deixeu el contestador. Ara és el WhatsApp, Envieu aquí el WhatsApp. Com ha canviat? Espera.
Hem substituït un element per un altre.
664-526-180. 664-526-180, però deixa'ns missatges de veu. Que si ens l'escoltem.
Exacto. Digo, bueno, radio, al final, radio. Precisamente como adelantaba Carlos y como acabamos últimamente todas las presentaciones de Apple, ahora mismo en más de 68 de las ciento y pico actualizaciones que ha recibido iOS, en más de 68, creo que eran hasta 69 aplicaciones se ven afectadas por mayor inteligencia. Todo esto es lo que está haciendo Apple, que es el único fabricante que no habla de inteligencia artificial, pero lo está incluyendo en todo su sistema. No habla de ello como Google ahora que nos dice, oye, que hemos metido BART y la IA dentro. Ellos no hablan de IA, pero...
Hablan de las funcionalidades con IA.
Hablan de las funcionalidades, bueno, nombrar la IA, pero bueno, que resultado. Es realmente en esta actualización la inteligencia o el paso más allá que le damos a los contactos, a la agenda, a la usabilidad, al reloj, a la carga, absolutamente a todo.
Ahora vais por la parte negativa. ¿Quiénes son los teléfonos que no actualitzaran aquesta versió?
Bueno, actualitzen fins
que
molt
no
lluny.
Que no arribarà.
A ver, si tienes un XS, de ahí para arriba.
Aquestos actualitzaran.
Exacto. Es decir...
Sí, XS, XR...
Todos los que no tienen...
11 y cap
cuando, amunt. Cuando empezó el no botón. Como decía el otro día Ricard, el iPhone 8 con el botón y nuestro teléfono y el iPhone XS, el más pequeñito, junts, salieron a la vez. El iPhone 10 y el 8 salieron a la vez y a partir de, precisamente podríamos decir, de este cambio de eliminamos el botón y somos toda una pantalla, a partir de ahí vas a poder tener iOS 17. También, como siempre, vamos a tener que actualizarlo porque si no, no vamos a poder actualizar WhatsApp y nos vamos a quedar sin funcionalidades. También un poquito de paciencia porque era un poquito más lento.
Bueno, i segurament algunes funcionalitats no les tindràs.
Seguro.
I si no actualitzeu avui, no passa res. Podeu actualitzar la setmana vinent, que
cuando,
no passa res.
Quan us digui el telèfon.
Vosaltres perquè sou
disponible.
Early adopters, però...
Vinga, no sabeu també què he actualitzat? Per això ho va actualitzar la setmana passada, va ser l'iCloud.
Sí, les capacitats.
Claro, como todo.
Les capacitats.
Home, teléfonos si, de si 128 càmeres... no existen. Todavía la semana pasada...
Antes... Ja, però si les càmeres hacen las fotos cada vez que ocupen más, doncs el núvol necessitarem cada vegada més gran.
El día de la presentación de la radio... El día de la presentación de iOS, había un compañero de la radio que me decía, ah, si yo con el de 128 del nuevo tendré. Digo, no, ya no existe, porque 128 haces un vídeo de 30 segundos y tres fotos y te dice, ya no tienes ya espacio estás. En el teléfono. Mínimo es 256. Y claro, ¿qué pasa con todo esto? Que todo se va llenando. ¿A qué nos vamos ahora? A un cloud que antes lo teníamos máximo iCloud, la licencia de pago por 9,99 de 2 terabytes, y ahora nos vamos a otras dos licencias superiores. Una en la cual tenemos 6 terabytes, y estos 6 terabytes nos están costando 29,99 al mes.
El preu és lineal, ja us ho dic, sí, sense sorpreses. Aquí.
Exacto, aquí
si
se
no,
va...
no, con més gran menys pagues,
y,
no.
Y entonces el de 12, 49,99. Sí. Es decir, va subiendo 59,99 euros al mes, es decir, va subiendo a los 9,99 que vamos teniendo de cada 2 teras, y al final, bueno, pues estos 6 y 12 teras lo que sí van a hacer, bueno, pues es que podamos sumarle además la licencia del plan que tenemos. Es decir, podemos contratar la de 6 y la de 12 y tener una de 2 o una de 500. Es decir, nos podemos ir hasta 14 terabytes de almacenamiento por 69,98 euros al mes.
El sí, tema del, no sirve per espai.
El tema de l'emmagatzematge, si us hi fixeu, pot canviar molt els dispositius, pot canviar molt les capacitats, però hi ha una arrossega una problemàtica que és innata. És a dir, pots ficar-te l'armari tan gran com vulguis, que l'acabaràs omplint.
O sigui, quanto más grande, más...
Fixa't que quan han sortit aquests plans amb els 2 terabytes, em diuen, home, 2 terabytes és impossible. Bueno, pues 2 terabytes, hi ha molts núvols que estan plens.
Sí.
Ara ficarem el de 6. Bueno, el de 6, tranquil, no l'ompliré. Tranquil, tardaràs 3 anys, si vols. Pues l'acabaràs omplint.
O 4,
Quatre, però
per tant,
llegaràs.
Hem de tenir també una mica de... igual que pels diners i això de l'educació financera, una mica d'educació d'emmagatzematge. És a dir, tampoc cal guardar-ho tot o vigilar com ho guardem. A vegades es pot guardar amb diferents versions que ocupen menys i deslocalitzar segurament moltes coses, també.
Vinga, va, anem a...
Carles. Sí, em permeteu només un comentari. Apple, doncs tothom coneixem la marca de la poma perquè té una penetració bestial en el mercat de consum, val? Però també us vull fer un comentari de que Apple està fent molts esforços des de fa uns quants anys cap aquí per penetrar
al
món de l'empresa. Val? Llavors, això és un gran desconegut. Des de SEMI, que estem fent una feina, pensem que bastant important, per desconsumeritzar la marca, diguem-li així, amb aquest terme, i només us vull comentar que, a través del grup al que pertanyem, a partir d'allà, se'ns otorga un nivell de partnership, un nivell de relació amb el fabricant, que és la més alta que es pot tenir, i que això, al final, el que fa és que puguem anar a les empreses amb solucions adequades en entorns Apple.
Sí, solució a mida.
Un dia traeremos a un gran conocido compañero tuyo, Dani Gallego, y que nos lo cuente.
Dani es la persona.
Él ya que nos lo cuente.
Dani es la persona. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir es que al final Apple está en las dos, tiene foco en los dos negocios, en el mercado de consumo y el mercado de empresa, con muchos esfuerzos y muchos casos de éxito. Solo quería dejar ese apunte.
Bueno, anem acabant, sí. Perquè també havíem apuntat el tema de l'actualització aquesta al WhatsApp.
No et queixaràs que estem fora de temps, però
bueno, Ricard, tu marques.
Tu
marques, i ha tallat l'entrevista, l'he deixat l'altra part per un altre dia, vull dir, ara ens ha posat la falca d'Apple, o sigui que ja m'està fent una altra entrevista per un altre programa, o sigui,
David Casero,
ostres, aquí no sé quan...
Venga, escoge entre tot el que ens ha proposat el Jaume, la última.
Venga, un refrito. WhatsApp, nueva funcionalidad que acaba de llegar, lo que te estás perdiendo.
Lo que te estás perdiendo.
Mensajes, como decíamos, podemos dejar mensajes y además de mensajes, también el tema de canales. Canales para seguir. Ojito con lo de canales. No lo digo más porque lo enlazo con la siguiente y por eso le llamo refrito. Porque esto de los canales se puede convertir en un futuro Twitter dentro de WhatsApp. Mientras que Elon Musk dice, oye, que me estoy pensando a lo mejor que para estar en Twitter todo el mundo tiene que pagar 98 céntimos al año. Que alguno puede decir, es una tontería, pero claro, por 5.000 usuarios, 98 céntimos por 5.000 son muchos céntimos. Entonces, bueno, pues fijaros deciros que ojo el tema de canales, porque ya los tenía Telegram y se han convertido en canales muy potentes dentro de Telegram para ciertas cosas. Y ojo, que al introducirse en WhatsApp, la herramienta nativa cerebral, por lo menos de todo lo que tenemos alrededor, como sistema de mensajería y mucho más,
es que WhatsApp
al final,
es tots, ¿eh?
Esta red social, bueno, con el tema de los canales y el tema encima de dejarnos mensajes, cada vez se va pareciendo más a que esa teclita verde con el teléfono y esa teclita verde con mensaje, una llamada, sí, de mensajes, pues sea cada vez como, ¿y esto qué es? ¿Para qué servía? ¿No? Bueno, ojito, porque todo está cambiando mucho y está la interacción
de
las redes sociales.
Twitterem, de momento Twitterem y...
¿Pero por qué seguimos tuiteando si se llama X?
No, y sense pagar.
¿No X is genuine? Hay que hacer algo. Yo cada vez que lo digo, no, es que ha tuiteado. ¿Cómo que ha tuiteado? Si Twitter no existe. Si
sí,
es X, ha existido.
Eso costará molt temps de canviar-ho.
Me sembla que s'acabarà tot plegat.
Bueno, vamos a inventar uno y enviamos el on-bus.
David Casero, parlem la setmana vinent.
Todo gràcies, lo que nos dejes y más.
Gràcies per estar aquí, David, una abraçada. Ens ha acompanyat avui des de Semic el Carles Palau, que ja hem quedat que tornarà.
Sí, hombre, ha deixat matèria per molts programes.
Tornarà, però han dit coses molt interessants. Gràcies, Carles.
A vosaltres.
I a més el Carles, que em consta que ens escolta, eh? Per tant, avui ens ha posat cara.
Així és.
Gràcies, Carles. I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
I jo sóc el Ricard Álvarez i ens plantarem ja a les 2 de la tarda. És dimecres, 20 de setembre. Ja saps que tota la informació segueix a la sintonia de la cadena COPE. Demà hi tornarem, demà dijous, parlant, doncs, entre d'altres coses, dels animals de companyia. Amb la nostra estimada Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Ara que m'ho he après, tot això, eh? Escoltes, migdia a COPE Catalunya. Seguim explicant tot el que t'interessa amb la Pilar García Muñiz.